Les ciutats globals del món són l'escenari en què múltiples processos globalitzadors adopten formes concretes i locals. Aquestes formes locals són l'essència de la globalització. Les grans ciutats d'avui en dia s'han convertit en un emplaçament estratègic per tota una nova classe d'operacions polítiques, econòmiques, culturals i subjectives. Són un dels nuclis en l'aparició de noves reivindicacions per part tant dels poderosos com dels desfavorits. Es materialitza i adopta formes concretes. Saskia Sassen, professora de la Universitat de Columbia, a Nova York.
El racó de pensar.
Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Un moment, no ens precipitem, primer pensem. Jo pense,
David Fernández, penses, molt bon dia, benvingut al Racó de Pensar.
Bon dia, Mònica.
De què pensem avui?
Doncs avui ens tocarà pensar de valent, perquè caldrà reflexionar sobre què es cou als carrers del poder, anem a dir-ho així.
En plena precampanya municipal, això és més que oportú.
Més que oportú, Municipalia 2019, anem a dir-ho així, el dret a la ciutat, que també en parlarem, si significa encara alguna cosa, perquè, com diria també la Saskia que escoltàvem ara, estem en un model social que ens empobreix, que ens envileix i que ens atordeix, i moltes vegades no veiem allò que passa. Per tant, anirem al carrer més conegut de Barcelona, que és el Passeig de Gràcia, i com l'aparença mai coincideix amb l'essència, i com només sols no podem, i junts, en canvi, és quan podem fer totes les coses, tenim un convidat molt especial, que és en Rafa Burgos, que demà les llibreries d'aquest país o les impremtes trauran un llibre que es diu Els Amos del Passeig de Gràcia. Bon dia, Rafa.
Bon dia.
Molt bon dia, Rafa. Aquest llibre que el treu Polen Edicions, que té unes il·lustracions també meravelloses de la Mercè Tarrés, i el pròleg és del Roger Vinton. En Rafa Burgos ha fet una feina d'investigació, no és la primera que fa, perquè en Rafa Burgos n'ha fet diverses d'investigacions, per es dedica això, el periodisme d'investigació, a part de ser guia oficial, oi que ets guia oficial?
Sí, intentem sobreviure amb diferents
fronts.
Sí, bueno, perquè la cosa està complicada, però sí, el periodisme d'investigació és la meva passió, diguéssim, i, bueno, tenim referents com en Xavier Vinader, no?, que intentem tirar endavant, la Montserrat Roig, també, fins a cert punt, i sí, aquest darrer, doncs, és una miqueta feixuc i potser incòmode, fins a cert punt.
Tan incòmode com l'anterior, que era l'orgia diplomàtica,
sí,
no?, que era un viatge inquietant, no?, mm-hmm, per com es reparteixen, no?,
les... I apuntava manés la crema catalana, també.
I crema catalana molt abans, no?, que era, doncs, un dels primers llibres molt interessant, no?, per intentar entendre el cicle, no?, de la corrupció.
Així em vaig apartar de fer moltes conferències parlant de tot el tema de la corrupció a Catalunya i a Espanya, i els hi van posar un títol de crema catalana contra truita espanyola i van funcionar molt bé.
Rafa Burgos ara ha agafat el Passeig de Gràcia. Per què és important parlar del Passeig de Gràcia, Rafa?
Jo sempre dic que és una mena de quilòmetre zero de moltes coses, quilòmetre zero de la gentrificació, i és el lloc on ha viscut sempre la burgesia des dels seus orígens, a mitjan del segle XIX, i a dia d'avui és l'escenari, l'aparador perfecte, també perquè grans fons d'inversió inverteixin i comprin locals, no?, i també edificis sencers. I fixa't que, malgrat el pas del temps, continua sent un lloc molt buscat i seu també de bancs, de firmes de luxe i de grans bufets d'advocats.
Després ens donaràs les xifres d'aquest Passeig de Gràcia, perquè jo crec que quan dones
sí,
les xifres
fredar.
És quan te n'adones realment del que és el Passeig de Gràcia. Però tu d'on et va sortir aquesta idea?
Això ja fa molts anys, és aquest treball de formigueta, el 2010, és allò que has de fer un treball quan estàs estudiant per al tema de guia turístic, de guia oficial, i fas un treball, jo el vaig enfocar parlant del Passeig de Gràcia i del tema del luxe, que ja començava a entrar molt. Curiosament, els anys de crisi, quan la gent patia molt i es desnonava molt, encara es continua fent, doncs va ser l'època o el període que més botigues de luxe van obrir, curiosament, al Passeig de Gràcia, que pot ser contradictori, però era així. I des del 2010, doncs, treball de formigueta, fent d'altres coses en paral·lel, no?, doncs anava arreplegant informació, coses que anaven sortint, i comparant totes aquestes xifres que a mi em sorprenien. Perquè al principi, allò molt ingenu, vas i comences a veure xifres de, per exemple, la venda d'un local, i dius, no, això deu ser tot l'edifici sencer. I veus que no, que és només potser el local, per exemple, on hi ha l'Apple, que possiblement tothom, sigui de Barcelona o no, el de conèixer, que és el Rovell de l'Ou, plaça Catalunya, Passeig de Gràcia, només el local, un conegut per tots, que és la Mancio Ortega, que està al capdavant d'Inditex, Indústries del Disseny Textil, i també té una agència ja pràcticament immobiliària de les més importants de l'Estat, que és Pontegadea, va pagar 86 milions d'euros només pel local.
L'altre dia, quan us recordàvem les xifres de beneficis de Mancio Ortega, i us dèiem, s'ha tornat a situar entre l'home, em sembla que ara és el número 1, pràcticament, no? Dèiem, una de les estratègies de Mancio Ortega és la inversió en edificis al centre de les ciutats emblemàtiques. Compra edificis.
Sí,
no? Va ocupant...
En broma sempre em diuen, suposo que el llibre es podria anomenar el Passeig de Mancio, perquè realment té moltes propietats al Passeig de Gràcia, no només aquesta, evidentment, moltes altres. I és molt intel·ligent, evidentment, perquè té llogaters que sap que li pagaran a final de mes, no només Apple, sinó els hotels Iberostar, el Banc de Santander, i a banda de les seves pròpies botigues, evidentment.
Hi ha gent que viu al Passeig de Gràcia i també són, i també ho retrata aquest llibre. Ara... Bueno, ara parlem.
Hi ha molta teca,
Per on comencem amb la teca del Passeig de Gràcia? Què hi ha passat i què hi passa en aquest carrer? Has hagut de fer història, també, una mica, no?
Sí, de fet, la primera part és un capítol extens de tota la història, des de quan va començar, no? Evidentment, la part més coneguda és des de mitjan segle XIX, que és quan es comença a instal·lar la burgesia. No era fàcil, perquè la burgesia venia del que era la part antiga de la ciutat, la Barcelona Vella, i llavors el que, clar, acostumat a viure amb un edifici gòtic, aquests palaus gòtics del carrer Montcada, per exemple, on hi ha el Museu Picasso, traslladar-te i deixar tota la teva història
per anar a un lloc, no?
Molt inhòspit.
Sense glamour.
Molt bé, Mònica, que facis aquesta apreciació, perquè fixa't, els primers que es van instal·lar, les primeres cases, no hi havia aigua corrent, no hi havia sistema d'asfaltat, i els anomenaven protomàrtirs de l'Eixample, perquè no se sabia això com podria acabar. Però finalment va quallar força, i doncs fins a dia d'avui, vull dir, comences a estirar els noms, evidentment els Milà, els Batlló, però a dia d'avui són uns altres els propietaris que estan al capdavant, i hi ha hagut tota aquesta evolució.
Jo crec que el llibre és molt interessant també, a part de que combina, no?, art, història i periodisme d'investigació, que també com un carrer també és una història de la història, no?, en aquests 150 anys que feia referència al Rafa, hem passat dels senyors de Barcelona, anem a dir-ho així, als fons voltors globals de Barcelona, que estan colonitzant també absolutament el passeig de Gràcia.
Per tant, d'una època en què els hi coneixíem les cares, que eren l'aristocràcia i l'alta burgesia, a una època en què no els hi coneixem les cares o no els veiem tant de prop.
No, coneixem noms curiosos de fons d'inversió o socimis, no?, que també tenen certs avantatges fiscals, no?, com Twin Peaks, KKH, però darrere de tots aquests noms d'empreses i socimis, doncs hi ha noms i cognoms que evidentment també són interessants. Si abans parlàvem de Batlló, parlàvem de, bueno, els típics d'aquella època, no?, dels amos de la Pedrera, els Milà, doncs actualment podíem parlar de cognoms com per exemple els Gallardo, com per exemple els Valls Taverner, com per exemple els Tous, com per exemple Isaac Andic, evidentment Amancio Ortega, que n'hem parlat, i molts altres que se'n manen darrere.
Les xifres ara les donarem. Què anaves a dir, David?
Jo anava a dir que els que més manen sempre són les que més costa de veure.
Exacte.
Perquè són les que més s'amaguen.
Mm-hmm. La facilitat per enriquir-se i escalar, qui no acostuma a jugar net i es creu superior.
A veure, Rafa, les xifres del Passeig de Gràcia, de quants edificis estem parlant?
Ai, ai, ai.
Ai, que caurà el David Fernández de la cadira per primera vegada. Què passa? No t'ha agradat aquesta banda sonora que has triat?
Sí, home, sí, ràbia positiva. Barri de Sants sempre d'enteus.
Escolta'm, quants edificis hem disseccionat, has radiografiat en aquesta investigació?
M'estic col·locant bé per no caure jo de la cadira. Doncs aproximadament 132, gairebé meitat a cada cantó, cantó dret i cantó esquerra.
132 edificis,
sí.
Tenim al Passeig de Gràcia.
I locals més, Tenim, aproximadament va canviant, perquè de vegades hi ha locals que es divideixen,
sí,
o al contrari, però aproximadament uns 186 locals.
Comercials.
Sí. I gent que hi viu, o pisos, per dir-ho així, no arriben als 900, uns 800 llargs.
Uns 800 pisos i
apartaments de luxe.
I de qui és propietat, tot això? Tot és
doncs
propietat privada?
Doncs la majoria és propietat privada. Fixa't que estem parlant d'un 90%, aproximadament, que són propietat privada, i la majoria, dintre d'aquest 97%, són tota la finca d'un mateix propietari. Tot i que n'hi ha alguns que hi ha diferencial el que és el local comercial de la finca, perquè normalment el local comercial té un preu de molts milions d'euros i acostuma a doblar el preu de la resta de la finca.
Per tant, són propietaris que tenen un d'aquests 132 edificis del Passeig de Gràcia, sencer, edifici sencer, i aleshores, diguem que amb la rendibilitat que li treuen al local de sota...
Són o no són els mateixos propietaris, però evidentment jo sempre dic que qui té un local al Passeig de Gràcia evidentment no acostuma a deixar-lo anar, perquè evidentment pot viure de rendes ell, els fills i tota la família, perquè heu de pensar que la part alta del Passeig de Gràcia, sobretot un trosset petitet d'un metre quadrat de propietat d'un local comercial, acostuma a ballar i oscil·lar entre els 25.000 i els 30.000 euros un metre quadrat. O sigui que podem multiplicar i sumar per aquests locals de 100 i 200 metres quadrats.
Demà, David, ens comprem un pis allà. Escolta'm, Rafa, i aquesta investigació com l'has fet? Has pogut parlar amb els propietaris? Perquè m'interessa saber quin nivell de receptivitat has tingut en la teva investigació sobre el Passeig de Gràcia.
Amb alguns sí que n'he pogut parlar, evidentment no puc donar noms, no? Però viuen en llocs molt estratègics del Passeig de Gràcia, no? Bons dúplex, no? I amb molt bons decoradors, per dir-ho així. I d'altres, doncs, és tirada de fons, evidentment, que tampoc en pots parlar. I, evidentment, després, des del 2010, gairebé podríem dir que vaig passejant pel Passeig de Gràcia, fins i tot ja et saluden, no?, els porters de les botigues de luxe, perquè ja et coneixen.
Els porters de les botigues et deuen conèixer tots, ja.
I, per tant, sí, és una feina d'aquesta de formiga, com dèiem abans, i molt, molt de temps
De
picar pedra.
Aprofitant de com s'ha fet el llibre, jo també li preguntaria on està l'origen o la inspiració, no? Que de fet és una obra exposada en el seu moment del Hans Hacke, Spalowski et altres societats immobiliàries a Manhattan, un sistema social en temps real, que té una certa història que passa per Barcelona i que també acaba sent censurada quan l'art critica el poder. No?
És que, clar, hi ha artistes, evidentment, que són incòmodes amb el poder, com certs periodistes també. I recordo, ja era l'època en què estava redactant el llibre, de fer una visita. A mi m'agrada molt l'art, els museus i l'art contemporani, i feia una visita al MACBA i vaig veure una obra d'un artista que havia anat seguint, que és l'alemany Hans Hacke, com molt bé deies. I tenia una obra allà molt interessant de principis dels anys 70, que ell havia fotografiat diferents finques i havia estirat del fil, havia anat al registre de la propietat per veure qui s'amagava darrere de totes aquestes finques, i va veure que anava a parar amb una família d'origen jueu. I, clar, això no va agradar gens, perquè tenia previst una exposició en un dels museus més importants d'allà de Nova York, i qui estava al capdavant com a director va vetar, va censurar aquesta exposició. Clar, jo em sentia fins a cert punt identificat, perquè això és el registre de la propietat que patirem, no? I, curiosament, aquest director, doncs, després d'uns anys, va acabar sent comissari i donant suport per a les exposicions que feia la Caixa aquí a Barcelona. I és curiós perquè ell va tornar més endavant i va fer una exposició als anys 90, el Hans Hacke, aquest artista alemany, a la Fundació Tàpies. I recordo una anècdota, perquè l'exposició es deia Obra Social, que ja era tota una declaració d'intencions, i recordo doncs anar a la biblioteca, que li recomano a tothom perquè és un edifici molt maco, de la Fundació Tàpies, un dels primers del modernisme, del Domènec i Montaner, que em va comentar que estava encarregada de la llibreria. Diu, que és curiós, Rafa, diu, però des que van fer aquesta exposició del Hans Hacke d'Obra Social, no hem tornat a rebre cap més catàleg de les exposicions que fa la Caixa, no?
Rafa, una nova investigació podria ser, perquè això que passa amb nosaltres amb el Passeig de Gràcia deu passar a totes les grans ciutats, i veure la connexió dels mateixos propietaris i fons d'inversió de tots els centres, de tots els petits Passeig de Gràcia, o grans, immensos, que hi ha a les grans ciutats europees del món occidental, ens donaria una altra radiografia,
sí,
del poder més globalitzada, no?
Jo sempre dic, que potser n'hi ha algun, però jo el desconec, que seria molt interessant doncs fer aquest mapeig de ciutats com París, els Camps Elisis, de Londres, de Nova York, la Cinquena Avinguda, de Mèxic, de Buenos Aires, perquè ens trobaríem, a banda de la burgesia local, evidentment, tots aquests grans fons d'inversió que saben on invertir, evidentment, amb aquestes zones prime. I jo el que passa, no sé si tinc una mena de síndrome d'Estocolm amb el Passeig de Gràcia, no? Però sí que és veritat que el Passeig de Gràcia és diferent a d'altres carrers, no sé si dir que tenim aquest privilegi, perquè no és només tota aquesta relació d'hotels de 5 estrelles gran luxe sí. i botigues de luxe, sinó que també tenim un patrimoni arquitectònic que això d'altres carrers no ho tenen.
I segurament bastant ben preservat.
Sí, sí, sí. Molt d'ell en mans privades, evidentment. Bueno,
alguns... Però no l'han destrossat.
No. Bueno, algunes cosetes...
Alguna cosa ha passat, no?
Sí, no donarem noms, però bueno, la boutique Loewe en el seu moment va destrossar les escultures també de l'Ocevi Arnau, fins i tot a la Casa Batlló, no? Les portes es van tirar allà amb un contenidor i va passar el... que llavors era director del Manac i va dir, però què és això? I es van poder recuperar.
I no hi ha història sense contrahistòria tampoc, perquè jo crec que també una història del poder del Passeig de Gràcia ara no donaria temps a totes les coses, però ja que parlem de poder i que la corrupció fonamentalment no, es concentra en l'exercici o en l'acumulació de poder, jo recordo un 30 minuts a més per TV3 sobre paradisos fiscals, era prèvia als papers de Manamà, que deia que totes les ordimentes no, es feien a despatxos d'advocats del Passeig de Gràcia, i això deia aquell documental, que els hi ha recordat també que en les artèries properes també hi havia el despatx Pretus, que dona cas, dona peu
al
cas Pretòria.
El
cas Pretòria, que hi ha la joieria Rabat, que hi ha hagut unes quantes irrupcions amb ordre judicial, o que hi ha en banc.
També.
La seu d'en banc, que tots recordareu, no? Que està darrere la major crisi, el cràter de la corrupció, que va deixar una deixa andorrana doncs ara fa 5 anys, i també poder polític, perquè ja es va forjar el pacte del Majestic, crec.
Certament. Qui ens ajuda a pensar? David Haberi.
El dret a la ciutat és un significat buit. Tot depèn de qui l'ompli i amb quin significat. Els financers i promotors poden reclamar i tenen tot el dret a fer-ho. Però també poden fer-ho els sense sostre i sense papers. Inevitablement hem d'afrontar la qüestió de quins drets han de prevaler, alhora que reconeixem, com deia Marx al Capital, que entre drets iguals el que decideix és la força. La definició del dret és en si mateix objecte d'una lluita que ha d'acompanyar la lluita per materialitzar-ho. La ciutat tradicional ha mort. David Harvey, Ciutats Rebels.
Pots seguir, David?
No tinc.
A veure, què pot fer la democràcia urbana davant d'aquesta concentració de poder? Perquè també és veritat que existeix això, però també és veritat que les ciutats estan sent els espais on les protestes, les manifestacions, aquestes ciutats rebels, no?, que ara dèiem, és on es pot ajudar a fer els contrapesos, no?
La cita que havíem escollit del Harvey ho expressa perfectament, no? Ells, també, per dir-ho així, també reivindiquen el dret a la ciutat, a quedar-s'ho amb tot. I jo recordo, ja fa molts anys, el Rafa segurament que se'n recorda, que la FAP, el moviment veïnal de referència d'aquesta ciutat, va dir, a Barcelona mana el G16, no? En comparació amb el G8, i el G16 eren les 16 grans entitats, no?, amb molt poder acumulat, que eren els que al final feien i definien i dissenyaven finalment la ciutat, lluny, no?, dels espais que teòricament ho fan, que són els ajuntaments democràtics.
Però fixa't, això és molt interessant el que dius, perquè evidentment aquest poder és molt important i té molta força, i malgrat que alguns ajuntaments, ara estic pensant en l'actual, no?, de l'Ada Colau, que va intentar fer, suposo que tots els nostres oients ho recorden, el tema de la moratòria hotelera, però fixa't que fàcilment tots aquests fons s'adapten sense cap tipus de problema. No puc construir hotel, és igual, continuo comprant l'edifici, o sigui, ja el tenia, i el converteixo en apartaments de luxe amb una mitjana de 15.000 euros al metre quadrat, i fins i tot en trec més beneficis que no pas fent un hotel.
S'adapten ells a la rebel·lia.
Totalment.
I aleshores aconsegueixen que aquell moviment que els hi planta cara es neutralitzi.
Totalment. I fins i tot el que parlàvem abans de prendre el carrer en el sentit de sortir i demanar, doncs això també al Passeig de Gràcia, perquè últimament també arran del procés, doncs, moltes manifestacions s'han fet al Passeig de Gràcia. Fins i tot els comerciants van demanar, sisplau, que alguna d'elles no es fes allà, no?, perquè patien també les caixes, sobretot perquè moltes manifestacions es feien en dissabte, i és un dia, doncs, que molt golafre, evidentment, per totes aquestes botigues cas de luxe.
És veritat, però en contrast amb tot això, Ciutat Princesa de la Marina Garcés, quan la ciutat sí. es converteix en un espai on realment tot això...
De defensa d'ampliació, d'autotutela no? de drets, i és així, eh? Bueno, és, vull dir, la Saskia Sarén també deia, en Saskia ho deia molt bé, deia, el diner entès que el negoci global està a les ciutats i on poden extreure més riquesa a la gent que l'habita, òbviament, no? És les ciutats, i la batalla global del diner, del poder del diner global, és reconquerir les ciutats com una mena de feudalisme, reconquerir els centres, no? I treure unes plusvalues que també, ja feu el llibre de la Rafa, doncs també t'espantes, no? De dir, i la pregunta clàssica de quanta democràcia urbana suporta el capitalisme global, doncs també parla d'impotències, no? De poca capacitat de les ciutats per decidir, que no és un fet natural, és un fet polític, és a dir, s'ha desempoderat les ciutats per realment poder decidir, incidir i modificar determinats abusos de poder continuats en el temps, no? I en l'espai, no?
El lloguer és un bon exemple, el lloguer.
El lloguer, i tant.
Ara no hi ha hagut cap ocupació al Passeig de Gràcia, Rafael.
Sí, abans ho recordàvem. A la vaga del 2012...
La
seu d'Apple va ser ocupada a la vaga general del 2012, sí, amb un desallotjament, per cert, il·legal, en aquell moment de la Brigada Mòbil, sense cap mena d'ordre judicial, i tots sabeu que Passeig de Gràcia ha sigut també una de les... quan sortíem dels carrers per anar a les seves avingudes, anem a dir-ho així, el Passeig de Gràcia ha sigut un espai predilecte de milers de protestes...
Ara pensava en ocupacions permanents.
No hi ha hagut.
Potser és la més coneguda. Jo quan es parla, Mònica...
I va ser molt temporal, eh?
Sí, d'ocupacions. Penso en un altre tipus d'ocupacions, que són aquells alunissatges que pateixen aquestes botigues de luxe.
Doncs sí.
Són aquest altre tipus d'ocupació que van per Milà, per París, i també s'hi passen de tant en tant i enquesten els cotxes contra aquestes botigues.
Rafa i David, quina cançó heu triat per marxar al Racó de Pensar avui?
Doncs l'ha triat el Rafa, perquè com sabeu, quan hi ha convidat, es cuia el convidat, i ha triat una molt bona cançó que es diu Què en farem amb els rics, però que l'expliqui ell.
Bueno, és una cançó de l'últim disc, diguéssim, dels Pet Shop Boys, que és aquest duet anglès, no? Molt irònic, i que també de vegades pensem en la cançó protesta, però veiem que també a través del pop o la música electrònica es pot ser molt revolucionari. El títol de la cançó es diu What are we gonna do about the rich, què farem amb els rics? I si la gent entén una miqueta l'anglès, doncs que miri de traduir la lletra i quedarà una miqueta esparverat.
Rafa Burgos, Els amos del Passeig de Gràcia, Polen Edicions, el podreu ja comprar a les llibreries. Moltíssimes gràcies, Rafa.
A vosaltres, perquè donar veu a aquest periodisme d'investigació, estic molt agraït i estem molt agraïts.
A tu per venir. Gràcies, David Fernández.
Gràcies als dos, Rafa i Mònica.
El matí de Catalunya Ràdio.